Som el suplement Som a Catalunya Ràdio. Lisset Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger. Arribem amb nous continguts de l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar cada diumenge a l'hora que encara no ha sortit el sol al suplement.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Per mi, la por és un sentiment, una emoció, que pot ser des d'un fet real a un mal son. Una de les pors que té més sovint la gent, i en el meu cas, jo, és la por mateixa. Em fa crear angoixa i molts cops mal de cap. Halloween, una festa tradicional d'Amèrica, però ara ha arribat aquí. L'objectiu és que els infants vagin disfressats trucant de porta en porta a aconseguir llapolies i llaminadures. La castanyada, una festa tradicional d'aquí. Normalment se celebra menjant moniatos i castanyes, molt calentons. Aquesta festa és per marcar principis de la tardor. La mort. Per mi la mort és com un silenci a la teva vida.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit n'Abril. La mestra Paula Vilella, a la pàgina Mestralitza't i com a pla alternatiu a Halloween, proposa parlar de la por. Una emoció delicada i difícil de controlar a les etapes infantils. I fer-ho a partir de quatre propostes. Els llibres A tots els monstres els fa por la foscor i com reconèixer un monstre. I també fer una capsa, menja pors i una muleta antipor. Avui parlem de pors, Halloween, Tots Sants i la mort amb...
Amadeu Carbó, educador social, folclorista, expert en tradicions i autor de Fins aquí hem arribat. La psicòloga sanitària i directora de Senda, Verònica Anton. I Anabel Ramos Pla, mestra de primària i doctora en educació, amb un doctorat en pedagogia de la mort. I acabarem amb el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Els fets, costums, creences i tradicions relacionades amb la mort han anat minvant o deixant-se de fer. Amadeu Carbó.
Avui a l'ofici d'educar la castanyada, la mort, la por i Halloween. Hem fet un pack avui. Halloween, Tots Sants, oportunitats per parlar de la por i la mort a l'aula. Comencem amb l'Anabel Ramos Pla. Ella és doctora en educació, mestra de primària. Va fer el doctorat sobre pedagogia de la mort, amb la qual diu volia obrir una escletxa en el tabú que afecta la mort en la societat i el món educatiu i té molt clar que s'ha de parlar de la mort a l'escola. Anabel Ramos Pla, benvinguda. Què és això de la pedagogia de la mort?
Hola, bon dia a tothom. La pedagogia de la mort no deixa de ser aquella educació que basa el seu fonament en ensenyar què és la mort i tot allò que comporta. Aleshores, hem de tenir molt en compte que aquesta pedagogia té dues vessants. La primera és la part preventiva o prèvia, que és aquella que s'ensenya i s'educa abans de que mori algú proper. I per altra banda, tenim la part més paliativa, que és aquella que es posa en marxa en el moment en què es mor un ser estimat.
Però a veure, Anabel, es parla de la mort a l'escola?
No, de manera general no. I de fet, si focalitzem de manera prèvia, encara menys. Hi ha moltes escoles en les quals mor algú proper de la comunitat educativa i no es fa res. De fet, en la recerca que vaig fer la tesi, on es fonamentava sobretot a Lleida, no vaig trobar cap escola on fessin cap tipus d'actuació. I en el cas de que finalment l'escola vulgui fer algun tipus d'acompanyament a l'infant o fins i tot al mestre, el que es fa normalment és demanar l'ajut a un psicopedagog que els pugui acompanyar en tot aquell procés.
Dius tu, Anabel, que caldria que la mort estigués al currículum, a la pedagogia de la mort, no? Com s'hauria de parlar de la mort als infants? Què hi ha? Què falta per ara de parlar-ne?
Sí, de fet, la mort, de l'única forma en la que està inclòs al currículum és, per exemple, en el cicle vital dels éssers vius. Doncs naixem, creixem, ens relacionem i morim. I aquí s'acaba la inclusió de la mort al nostre currículum. Aleshores, sí que és cert que s'hauria d'incloure d'una manera més transversal, més radical, perquè la mort ens permet parlar de moltíssims altres temes i el podríem utilitzar com a forma, com deia, no?, més transversal i radical. Llavors, la manera en com podríem nosaltres treballar la mort a l'escola d'aquesta part més prèvia o més normalitzadora del concepte és introduir-ho, doncs, per exemple, amb les mateixes fulles dels arbres. Podríem parlar, doncs, de les fulles perennes i caduques, del cicle vital de l'arbre, de què és el que comporta morir una fulla, per què moren les fulles, I tot això, doncs, extrapolar-ho, evidentment, a les persones, però sobretot també tenint en compte el moment evolutiu en el qual es troben els infants.
A veure, Anabel, quins són els recursos que hi ha per parlar-ne? Sobretot disponibles a les xarxes i en accés obert que tothom hi pugui accedir.
Doncs bé, existeixen diversos recursos, també dic que són limitats, perquè si comparem amb altres temàtiques més de moda, no? Doncs trobaríem molts més recursos. Però bé, de totes maneres, en accés obert a la xarxa el que podem trobar són, per exemple, contes, doncs, per exemple, podríem trobar el Mama, què és el cielo, o L'àvia Pepa se'n va, o La vida i la mort. També podríem trobar pel·lícules que en la meva tesi el que faig és desgranar-les en funció del cicle al qual aniria dirigit d'educació primària, no? I, per exemple, a infantil o cicle inicial podríem veure les pel·lícules de Kung Fu Panda o Buscando a Nemo, a cicle mitjà podríem visionar Germà Oz o Big Hero, i a cicle superior La meva noia o El viaje de Chihiro. Aleshores, evidentment, tots aquests recursos han de ser tractats de manera prèvia i posterior per part del docent. També és cert que a la xarxa existeixen altres programes en accés obert que poden servir a molts mestres, com pot ser el programa T'ho prometo, o Treballem la mort i el dol a l'escola, activitats per cicle inicial, o fins i tot Pedagogia de la vida i de la mort, eines d'acció tutorial i propostes didàctiques per a educació primària. Tots aquests recursos són en accés obert i qualsevol mestre o pedagog o psicopedagog podria accedir en qualsevol moment.
I pel que fa als docents, sobre la pedagogia de la mort, quina formació tenen i quina formació penses que haurien de tenir? Tu parles del tabú pedagògic en relació a la mort, no?
Doncs sí, bueno, tal com comentarà el company Amadeu després, doncs existeix un tabú social molt pronunciat i és un dels tabús més imperants al segle XXI, que és el de la mort. Aquest tabú social s'extrapola a la vessant pedagògica, impregna la part pedagògica. Llavors, la formació que tenen els docents sobre pedagogia de la mort és o bé escassa o la gran majoria nul·la. Els programes formatius de les carreres universitàries relacionades amb magisteri no es fa o no es contempla una pedagogia de la mort com a contingut essencial de la formació dels futurs mestres, però sí que és cert, doncs, que hi ha competites iniciatives de diferents mestres o professors, millor dit, que fan alguna formació puntual. Sí que és cert que també hi ha el cas de la Universitat Autònoma de Madrid, en la qual a quart de grau d'educació primària tenen una assignatura d'especialitat sobre pedagogia de la mort. Aquesta assignatura cada any està plena, perquè per ells és una necessitat així ho fan veure als alumnes. Aleshores, és una necessitat superimportant que s'inclogui d'alguna forma la mort durant la formació inicial de mestres, perquè s'hi trobaran al llarg de la seva carrera professional. Llavors, s'hauria de...
No, i dius també que és molt important que el mestre faci un autotreball en relació a la mort, és a dir, quina és la seva posició davant de la mort?
Sí, és molt important el treball del mestre, perquè si el propi mestre té la mort tabuitzada per ell o ella mateixa, difícilment posarà en pràctica una pedagogia de la mort. Per tant, primer és molt important que es faci un treball personal, sobretot personal i després professional, de què és la mort, què ha suposat per a mi la mort. I quan aquell mestre fa la reflexió aquesta interna de què és per a ell o ella la mort i com s'ha tractat la mort al llarg de la seva vida, si l'han acompanyat, si no l'han acompanyat, si li han parlat o no, aleshores, a partir d'aquí, pot repensar la seva part professional i buscar recursos per poder treballar la mort a l'aula. Llavors, també és cert que existeixen iniciatives de formació contínua de professorat en la qual ensenyen estratègies per ensenyar la mort a l'aula.
L'escola com a comunitat, Anabel, com hauria de respondre davant de la mort d'algú de la comunitat? Sigui un alumne, un docent, un treballador, com s'hauria de respondre?
Doncs bé, partint de la base que dèiem abans, no? Que la part aquesta de l'autotreball, de l'autoreflexió del mestre és molt important, perquè si no, difícilment es posarà en pràctica una pedagogia de la mort. És molt important que es faci un acompanyament empàtic. En què consisteix això? L'acompanyament empàtic consisteix en deixar que la persona que ha patit aquesta mort s'expressi, escoltar-lo, acompanyar-lo, deixar que plori, que s'enfadi, deixar que expressi les seves preguntes del no entendre què està passant. Llavors, hem d'estar disponibles en qualsevol moment per a aquest nen o nena i hem de legitimar les emocions que pugui sentir. Però, sobretot, és molt important no utilitzar eufemismes sobre la mort amb els infants, perquè al final el que fem és mentir-los. La manera en la qual mentim al final projectarà i allargarà el tabú pedagògic i social que estem vivint sobre la mort. Alguns dels eufemismes que normalment utilitzem per justificar que s'ha mort algú i no utilitzar la paraula s'ha mort. Doncs bé, ha marxat, de viatge, ha anat al cel, etc. Llavors, els infants poden creure en la falsa creença que aquella persona pot tornar. Llavors, aquesta mentira pot acabar convertir-se al llarg del temps en una mentira més gran i fins i tot pot donar-se el cas de que hi hagi un dol patològic, perquè de fet el DSM el va categoritzar a partir de cert temps d'un dol no superat.
Accions, Anabel, que es poden fer, que pot fer la comunitat educativa per fer comiat i fer-lo bé?
Doncs bé, alguns dels exemples poden ser, doncs, per exemple, fer homenatges al company o companya que ha mort, per exemple, doncs, preparant la seva taula amb records d'en vell o d'en vella, recordar-la, convocar famílies, docents, alumnes a homenatjar-la, doncs, fent en l'aire globus. També es pot plantar un arbre o una planta en record d'aquella persona, i al final el que fem és fer sentir a tota la comunitat educativa, però sobretot a les persones més afectades, que no estan sols o soles, sinó que estan acompanyades en aquest moment tan difícil i tan complicat.
Dius, Anabel, que la seva participació és molt important, perquè sovint el que fem és no donar-los oportunitats d'acomiadar-se, no? I que això és un gran error.
És un error molt gran, és un error garrafal, perquè de fet nosaltres ens pensem que els estem evitant aquest patiment, però al final la vida no és només alegria, sinó que també hi ha dolor, tristesa, patiment. Llavors, el que hem de fer és donar l'oportunitat als nens i a les nenes a que puguin decidir quin és el seu grau de participació o quin és el seu grau d'emoció davant de la mort d'aquesta persona que tant ells o elles estimaven. Llavors, hem de donar aquesta oportunitat de que, per exemple, si ells volen assistir al cementiri o volen assistir a l'acte de comiat, puguin assistir. Se'ls ha de donar l'oportunitat, no se'ls ha de tallar les ales, perquè al final som els propis adults els que estem tabuitzant els nens en relació a la mort. Llavors, tot això, evidentment, sempre ha d'estar amb el suport d'un adult o fins i tot del propi mestre. Però, clar, sobretot voldria subratllar que és molt important confiar en els nens i les nenes i donar-los l'oportunitat de viure el que és l'amor.
Doncs Anabel Ramos Pla, doctora en educació, mestra de primària i experta en pedagogia de l'amor, que avui ens ho has explicat. Moltes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
La por de vegades em paralitza.
Ja no convivim amb els nostres difunts. Jordi Cubillos.
Avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar en temps de suplement, la castanyada, la mort, la por i Halloween. I clar, hem convidat un expert perquè ens aclareixi termes. Amadeu Carbó, educador social folclorista i expert en tradicions, coautor amb Jordi Cubillos, de Fins aquí hem arribat, què fem i com celebrem el darrer adéu, diu l'Amadeu Carbó, que d'aquí 40 anys, diu ell, possiblement haurem fusionat la castanyada i Halloween, i que el debat no està entre Halloween o la castanyada, sinó en què hem de fer amb els morts. Hem donat l'esquena a recordar els nostres morts i a fer veneració dels avantpassats. Hem despullat de continguts la festa de Tots Sants. I què ens ha quedat? Allò que és més portable, més divertit i engrescador. I tot i així, entre els més petits ara mateix triomfa més Halloween que la castanyada. Situa'ns primer, termes, què és Halloween?
Bé, ja d'entrada, encantat d'estar aquí amb vosaltres un cop més, no? D'entrada, situar una miqueta... Les paraules diuen molt i els conceptes ens poden aclarir moltes coses. D'entrada, la castanyada o el Halloween no són festes. I ja hem de començar per aquí. La festa és la festa de Tots Sants. Llavors, la castanyada i el Halloween són si nosaltres entenem la festa com una gran seqüència d'accions humanes que de consuetud, de grup, etc, etc, la castanyada i el Halloween doncs són una part concreta d'aquestes seqüències festives que, tretes d'aquell context, no signifiquen absolutament res. És a dir, la castanyada, i parlem de la castanyada ara, la castanyada, si la traiem d'aquest context d'àpat funerari, d'àpat de record dels nostres avantpassats que celebrem col·lectivament, i això vull insistir-ho, ens queda doncs un àpat d'amics que aquesta castanyada doncs la podem fer al novembre perquè tenim castanyes, però a l'estiu si no fem arrossades i no passa res. Per tant, Tots Sants és la festa. La castanyada forma part d'un àpat. Ens hi podríem, això la gent ho entendrà molt ràpidament. Ens podríem imaginar que la festa de Nadal li diguéssim la festa dels torrons i les neules? No, oi que no?
No.
Doncs ja està. Amb això hem definit el concepte. Anem al Halloween?
Sí.
Va, el Halloween no és res més que una seqüència més de les múltiples expressions que agafa aquestes festes de culte, record i homenatge als avantpassats, en aquest cas amb una arrel doncs, celta, val? I Halloween és la contracció de, és una contracció que vol dir vigília de Tots Sants. No vol dir res més que això. Llavors, el que sí que és important és veure la ritualització. És una cosa molt divertida el fet de disfressar-nos i anar a les cases a buscar els dolços, a buscar les llaminadures, no? Que en el fons no és res més que l'escenificació, la parateatralització d'aquelles ànimes que estan cercant el descans final, perquè la nit de Tots Sants i la nit i el dia 2, que és el dia de difunts, és aquell dia que hi ha una creença generalitzada en el nostre context on l'inframont i el nostre món es toquen i, per tant, podem passar d'un cantó a l'altre. Això ho trobem fins i tot en el teatre, no? En el Don Juan Tenorio, per exemple, això passa, no? I passa la nit de Tots Sants, no? Doncs, en aquest punt tan transcendental, doncs, ho parateatralitzem, ho ritualitzem. El que passa que ara ho fem d'una manera molt, diguéssim, molt senzilla i molt, molt buida de contingut, perquè nosaltres del Halloween ens ha arribat la versió hortera. I és així, és la versió hortera. Doncs tenim tot un seguit d'ànimes que van a buscar el seu àpat funerari a la casa dels seus familiars. Llavors, truco trato. És a dir, si tu em dones la meva menja funerària, aquí estarem tots, tots feliços i contents. Però si tu no em dones la meva menja, en aquest cas aquí doncs, serien els panellets i les castanyes, doncs aquí tenim un problema. I aquestes ànimes que estan cercant el descans etern, doncs s'emprenyen. S'emprenyen, se'ns enfaden i ens fan males passades. I aquest és el joc del Halloween.
Explica l'Amadeu que les societats riques donem l'esquena als morts, deleguem la mort en empreses i això va passar a partir de la industrialització quan vam anar a viure a les ciutats perquè en la societat rural la gent convivia en un habitatge i per tant es naixia i es moria a casa i hi havia tot un seguit de coses que es feien pel mort, vestir-lo, rituals, enterrar-lo. Tot aquest itinerari familiar i personal ha desaparegut i hem industrialitzat la mort, no? Hem enfosquit i ha amagat la mort. Per què?
Doncs, entre altres coses, perquè som tan vanitosos, les societats riques, els que som opulents, nosaltres som rics i opulents, comparat amb la majoria del món, que ens pensem que a nosaltres això no ens passarà. I la manera millor de que no ens passarà serà negar-ho i evitar-ho. Això probablement hi ha una interpretació psicològica del tema, jo ho dic pel broc gros d'una manera com molt popular, no? I el que sí que és veritat és que si nosaltres que tenim una mena de culte constant a la que som guapos, que ens cuidem molt perquè anem al gimnàs i tenim, no és per salut, eh? Majoritàriament anem al gimnàs per tenir uns cossos uau, no? I tal, i comencem a tenir una fixació i ritualitzem aquestes conductes, que és el que ens està passant col·lectivament, després tenim un problema. No podem fer front als dos grans esdeveniments transcendents de la vida. A la vida només hi ha dos grans moments, el naixement i la mort. Tot lo demés és aleatori, però aquests dos són els grans moments. D'alguna manera, els naixements també els hem apartat a un hospital. És veritat que això ens dona seguretat, és veritat que això ens facilita moltes coses, però també en perdem d'altres. I la mort també l'hem delegat al personal sanitari, l'hem delegat a les funeràries. Nosaltres encara, bueno, nosaltres, dic nosaltres perquè jo ja tinc una certa edat, no? Jo encara he vist morir a casa i encara he vist una vetlla d'aquelles, doncs, amb dinar inclòs, no? Jo crec que és molt més saludable que un tanatori, de totes, totes.
Dius, Amadeu, que obviem aquesta dimensió espiritual que tots tenim i que és molt important tenir, per exemple, espais sagrats a la llar, i més en aquestes dates.
Sí, i ja ens n'hem parlat, eh? Ens n'hem parlat de construccions d'espais sagrats. En l'entrevista anterior ens ha explicat el fet de poder, a la seva taula, crear un espai sagrat amb records i tal. Tots nosaltres, de vegades, quan parlem dels romans, quan parlem la casa romana, el primer que et diuen, hi havia l'erarium, l'altar aquest que es dedicava als avantpassats, als déus familiars, etc etc. Nosaltres, això, ho hem heretat i ho seguim fent i no ens n'adonem compte. Però no li donem el valor d'espai sagrat, però és un espai sagrat. Tots nosaltres, tots tenim un racó on vivim, a l'habitació, en un calaix, no sé, o tenim aquell punt on tenim aquella referència directa a aquells que ens han precedit. La fotografia del teu germà que ha mort, del fill, del pare, de la mare i tal. Perquè al final l'experiència de la mort la tenim tots. La tenim tots. Més tard o més lluny se'ns moren els pares, els fills, els germans, etc etc. O nosaltres mateixos. Per tant, l'experiència de la mort la tenim segur, no? Doncs aquests espais rituals són aquell típic que prestatgeria on hi ha el retrat de la mare, o del pare, o de qui sigui, o els objectes de record. Nosaltres en diem, no, mira, és que tinc aquí una estanteria, un prestatge, perdó, on hi tinc objectes, doncs, de l'avi, del pare. És un altar familiar.
I tot i així, hi ha cultures en les que aquestes celebracions són molt més festives. Per exemple, a Mèxic, Altares de los Muertitos.
Això és, jo diria, que perquè ara ho hem globalitzat molt i en tenim molt de coneixement, i a Barcelona hi ha una comunitat mexicana molt important, doncs, que ho fa molt visible, no? Però no és tan diferent en idea i en concepte de com celebrem en altres indrets. Els mexicans, per exemple, tenen una cultura de la mort molt festiva, entès com que van a fer l'àpat al cementiri, etc etc, porten les ampolles de brandi o de conyaca en aquell company, doncs, perquè li agradava molt, que després se les acaben fotent ells, no? Mm-hmm. Però, clar, aquí està la gràcia del tema. Com jo, a través meu, homenatjo aquesta persona, doncs, si a mi li agrada fumar puros, escolti'm, jo fumo puros. Al final és aquest joc, no? Perquè al final som els vius. La preocupació dels morts la tenim els vius. És com una mena de roda que no para mai, no? Que no para mai.
Llegim el llibre. Fins aquí hem arribat. Tot se'ns ha quedat despullat de molts dels seus petits rituals. Ho dèiem, com encendre espelmes per a convoiar millor el camí dels difunts, carabasses buides o deixar un plat buit a taula. A veure, situem-nos. Com hauríem de celebrar Tots Sants? A veure,
jo sempre explico que nosaltres, i això és una percepció personal, jo distingeixo molt bé el que és religió del que és espiritualitat. La religió és un codi que col·lectiu, que tothom s'ha donat per celebrar quelcom o per una creença comuna, i l'espiritualitat és personal. I jo entro més en el camp de l'espiritualitat, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo penso que com ho hem de fer, cadascú s'ho ha de fer d'aquella manera que se senti còmode. ¿Vale? Aquí no hi ha llibres, aquí no hi ha solucions. És a dir, abans la companya ha anat donant alguns apunts que poden servir o no, però aquí no hi ha varetes màgiques. Jo el que sí que diria, per exemple, que a nivell col·lectiu sí que hi ha expressions que ens poden ajudar a tenir aquell moment de record. Per exemple, parlàvem... El Halloween és un, vull dir que el denostem molt, però n'és un. Té uns elements, per exemple, les carbassetes de llum, que, per cert, a Catalunya se n'han fet tota la vida, no és res que ens hagi arribat de lluny, vull dir, el Ripollès, l'Osona, encara en tenim pobles que no ho han perdut i encara ho fan. No és tant la carbasseta, eh? El tema és la llum. El tema és que és un far de llum per indicar aquella ànima que vingui a casa teva. Tu poses la carbasseta en el teu balcó. Fas
perquè
un far,
recordem que l'un nosaltres anem a veure els morts
i el dos
ens venen a veure ells
a nosaltres. I aquí tenim, entremig tenim la vetlla de Tots Sants. Eh? I aquest far de llum, que és la carbasseta, en altres llocs és diferent, pot ser també un canti, eh? Un canti foradat i que protegeix perquè no s'apagui. Aquella llum indica als teus avantpassats que allà és casa seva, que poden venir. És la idea de far, sempre. Això es repeteix en moltes coses, eh? La idea de la llum i el far. I la idea de la llum, que jo sempre dic que ens pot ajudar a recordar, és que és molt ancestral el tema d'encendre un llumet, és molt ancestral i a tots ens aboca moltes coses, és com si ho tinguéssim gravat en el nostre ADN. Tu veus una espelma i convida a un cert recolliment, a no ser que t'hagin tallat el llum de casa.
I, exacte,
que llavors és un altre tema. Però, en el cas aquest de la llum, per exemple, totes aquelles festes actuals aquí, en la nostra cultura, que tenen un component important de llum, estan relacionades amb la mort. La processó de la Candelera, que ja és una cosa que ens ve molt antic. Els romans ja feien aquesta processó per acomboiar les ànimes. Pasqua, el cirer pasqual, ens remet a la idea de la mort i del traspàs al més enllà, que no explicaré la seqüència perquè és molt llarga, però és molt interessant perquè és de quarantenes. I sempre la mort va lligada, o el traspàs dels morts al descans etern, sempre va lligat a les quarantenes, com les llunes. Vale? Els calendaris dels morts són llunars. Vale? Això és un tema molt complex que si cal un dia ho explicarem, però avui no és el cas, no? O, per exemple, la festa dels fanalets de Sant Jaume de Lleida té uns elements que ens podrien, i dic que ens podrien, abocar a aquest tipus de festa, perquè al final el camí de Sant Jaume, el de la Via Làctia, és el camí de les ànimes. I només el veiem de manera bé, sobretot quan hi ha lluna nova. Quan hi ha lluna nova, és a dir, quan no veiem la lluna, la porta està oberta. Quan tenim lluna plena, la porta està tancada.
La cultura tradicional ens pot ajudar a presentar la mort, sí, davant de les criatures i fer-la, sí, entenedora?
Sí. D'entrada, presentar la mort a les criatures és perquè hem deixat de presentar-la. Les criatures vivien amb totalment normalitat la mort, com els adults, quan tot era normal, entre cometes. Quan vivíem amb certa normalitat els cicles de la vida. Ara no el vivim. Però sí, perquè entre altres coses, per exemple, la cultura popular està plena de tradició oral, que si recuperem, abans parlava de pel·lícules, que és la tradició oral, la funció de la tradició oral actual, no? Però si recuperéssim només aquells relats que ens parlen, fins i tot amb aventures d'ànimes en pena, ja l'infant ja es pregunta, i bueno, un ànima en pena? El comte Arnau, què li passa, no? Si és un guerrer, no, el comte Arnau és un ànima en pena. Per tant, està mort. Ostres, què és la mort?
Mm.
És a dir, jo penso que...
I després els nens pregunten, i les ànimes entren a casa?
Exacte, exacte. Jo penso que la millor... Però jo penso que sempre la millor manera és la naturalitat. Quan una persona mor i la criatura pregunta, doncs sí, el germanet, l'avi, la tieta, el pare, la mare, s'ha mort. No és una estrella al cel, no, és que no ho és, S'ha mort. I llavors s'ha de dir amb aquesta realitat. Després, les creences de cadascú faran que tu ho interpretis d'una manera o d'una altra. Però el fet hi és.
Avui a Catalunya Ràdio, la castanyada, Tots Sants, la mort, la por i Halloween.
El món està ple de misteris.
Ha desaparegut l'espai-temps en què a través dels rituals s'establia connexió amb l'altre món. Amadeu Carbó.
Avui, parlant dels misteris de la vida, ho hem fet amb l'Anabel Ramos Pla, doctora en educació, mestra especialista en la pedagogia de la mort. Hem parlat també amb l'Amadeu Carbó i ara parlem amb la Verònica Anton, psicòloga sanitària i directora de Senda. A l'etapa infantil hi ha moltes pors que apareixen de manera funcional, formen part del desenvolupament de les criatures, però encara ara a la nostra societat transmetem la idea de no tinguis por, no passa res, neguem la por perquè els volem protegir de la por i del que hi ha al darrere d'aquesta por. Verònica Anton, com els ajuden les històries de por o el Halloween o el Tots Sants o el que sigui a gestionar, a afrontar aquestes pors?
Bueno, gracias por la invitación y retomando un poquito las palabras de Amadeu sobre todo y luego de Anabel con la pedagogía de la muerte, para mí es importante esto que decía Amadeu de cómo integramos la muerte y los miedos a la vida cotidiana, ¿no? No es tanto trabajarlos en un momento dado, sino simplemente como adultos poderlos integrar como una emoción más, ¿no? Y como una vivencia más y como un misterio más, ¿no? Cómo nacemos, cómo llegamos y cómo nos vamos de este mundo. Y en el fondo, cómo poder abrir espacios con los niños y niñas para poder abordar estos temas, para que ellos nos pregunten. Yo creo que la clave ahí es cómo generamos espacios menos, quizás menos contaminados de estos tabúes sociales, como para que ellos se animen a preguntar sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? Y a partir de, yo creo que a partir de abrir estos espacios de develar estos grandes misterios, vamos a tener el campo mucho más abierto para pensar en los miedos también, ¿no? Porque yo creo que el gran miedo es a la muerte de todos, ¿no?
Dius tu, Verònica, de tota manera que cal identificar quan es pot elaborar i vincular l'infant a aquesta por, no? I fins i tot arribar-hi a jugar, no? I que en festivitats com aquestes, tu em deies que hi ha nens que es poden, de 3 anys, que poden a l'escola veure disfresses molt, molt reals de sang i de fetge, i cal veure una mica a què els exposem, no? Perquè no els traumatitzi, sinó perquè els serveixi per elaborar.
Sí, yo creo que aquí es muy importante y clave pensar en el momento evolutivo de los niños y niñas. Es decir, no es lo mismo exponer a un niño o una niña de 3 años a ver un disfraz súper realista de un fantasma, de una calavera, de una persona con un cuchillo clavado en la cabeza y la sangre chorreando por el ojo, ¿no? A exponer a un niño o una niña de 10 años. ¿Por qué? Porque hay una cuestión psicológica detrás que tiene que ver con poder distinguir fantasía de realidad y poder también ubicarnos en qué tipo de pensamiento tiene ese niño o esa niña en esa edad. Es decir, antes de los 7 años estamos dentro del funcionamiento psicológico en un pensamiento mágico. Es decir, un niño o una niña todavía no son capaces realmente de distinguir fantasía de realidad, y la magia predomina sobre el pensamiento lógico-racional. Más o menos a partir de los 6, 7, 8 años, obviamente en un momento de transición de esos años, empieza a tener mucha más fuerza el pensamiento lógico-racional, ¿no? Y por eso los niños y niñas en esos años pueden decir, bueno, sí, los Reyes Magos existen, el ratoncito Pérez no, Papá Noel no, porque no puede entrar, ¿no? Como esta cosa como de poder circular entre fantasía y realidad en unos años en donde todavía conviven, ¿no?
Quin és el paper de la por en el desenvolupament de l'infant, no? I com es pot fer que no sigui una cosa o per excés o per defecte que els pari o que els faci uns salvatges?
Sí, o temeraris, ¿no? Sí. Para mí es muy importante pensar en el miedo como una emoción primaria, como una emoción instintiva y como una emoción necesaria. Es decir, necesitamos sentir miedo para ser precavidos, para asegurarnos en ciertas circunstancias. Si nosotras estamos, por ejemplo, caminando por la montaña y nos acercamos a un precipicio, el miedo es la emoción que nos va a dar la información de que en nuestro entorno hay algo peligroso. Por lo tanto, yo me voy a asegurar. Si como niña yo recibo todo el tiempo el mensaje de sentir miedo está mal, no tengo que sentir miedo, tengo que ser valiente, tengo que ser atrevida, tengo que traspasar esto sin escucharlo, me puedo transformar en una niña temeraria, me puedo transformar en una niña que no me asegure, ¿no? Que no busque la seguridad, que no busque la protección y que me exponga a peligros. Entonces, en ese sentido, el miedo es funcional siempre y cuando no sea tan grande que a mí me paralice, que a mí me limite, ¿no? Que también, por otro lado, me deje bloqueada frente a la acción en el entorno donde estoy.
Quan parlàvem prèviament, Verònica, tu em deies parlar dels nens de pors petites o pors grans, no? Que és molt subjectiu. Perquè, per exemple, la por a la foscor pot ser una por molt angoixant, no? I que nosaltres podem pensar que és una por petita, no? Perquè parla de la por al desconegut, el perill i l'amenaça, no? I per tant, tu proposes diferenciar entre pors internes o profundes i d'altres de més externes o circumstancial. Siguin les petites, les grans, com els podem acompanyar en aquestes pors? Com els podem ajudar a regular aquestes pors? I exposar-los a les experiències que algunes els generaran pors, jo que sé, per exemple, quan aprens a anar en bicicleta, no? Que fins a quin punt has d'empènyer o no empènyer la criatura perquè es llenci a fer-ho si té por, no?
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es importante ahí como que el adulto tenga claro cuáles son los recursos que tiene ese niño o esa niña para enfrentarse a esa situación, a esa emoción. ¿Y de qué manera le puede acompañar para en determinado momento traspasar esa emoción? Es decir, por ejemplo, un miedo que puede ser una limitación, como andar en bicicleta. O en qué medida también, si yo lo expongo a un miedo muy grande, porque es un niño o una niña muy pequeño, porque todavía no distingue fantasía de la realidad, puede ser que lo esté exponiendo a una situación traumática, ¿no? Y ahí quizás retomo tema Halloween, tema disfraces, ¿no? Cuando un niño o una niña muy pequeña está viendo una imagen demasiado realista, que no puede distinguir entre lo que es una ficción, lo que es un disfraz, lo que es una persona disfrazada de lo que es ese personaje, claro, ahí tenemos que protegerles, porque si no, esa experiencia, en lugar de ayudarle a elaborar el miedo, la muerte, en lugar de quedar asociado el placer con el miedo, que es lo que normalmente pasa en estas fiestas, ¿no? Que es decir, en esta festividad disfrutamos, ¿no? Disfrutamos de jugar con el miedo. Si esto no pasa en un niño o una niña, esta experiencia pasa a ser una experiencia traumática, ¿no? En lugar de ser
de
una experiència d'elaboració.
Tu em parlaves que por i plaer van junts, i això costa una mica, a mi em va costar una mica d'entendre. Com és que la por i el plaer van junts? I aquesta combinació quina ha de ser perquè sigui beneficiós per la criatura?
Claro, no es que siempre van juntas, es decir, no siempre van a ir juntas, pero las emociones primarias muchas veces van en pack, ¿no? Y el hecho de que nosotras podamos jugar con el miedo, por ejemplo, a través de los disfraces o a través de juegos o a través de cuentos que de alguna manera se ríen del miedo, ¿no? Lo que hace es, digamos, como dar una herramienta más a ese niño o esa niña de elaboración, de integración. Es decir, si yo puedo jugar como niña pequeña a que soy un fantasma y me río y asusto a otro, y yo paso a controlar ese miedo, paso a controlar porque yo me pongo el disfraz, porque yo me lo quito, porque yo enciendo la luz, porque yo la apago, ahí es donde empieza a aparecer el placer del miedo, ¿no? Es decir, cuando yo puedo controlar la vivencia que estoy teniendo y puedo graduar cuánto miedo voy sintiendo o no. Por eso, por ejemplo, nosotros podemos hacer deportes o actividades de riesgo como tirarnos de un puente, ¿no? O ir a PortAventura y tirarnos de una caída libre de 100, 200 metros, porque disfrutamos de ese momento de miedo, pero es un momento de miedo donde sabemos que hay una seguridad, donde sabemos que no nos va a pasar nada. Y esa seguridad y ese disfrute es lo que nos permite también elaborar la situación de miedo, ¿no?
Avui hem parlat també de la mort. Nosaltres projectem, com a adults, les nostres pròpies pors als nostres fills. Què diries als pares i mares que diguin però quines ganes de fer-los patir? De la mort en parlarem lo just, no?
Yo creo que aquí lo importante es diferenciar la protección de la sobreprotección. Es decir, cuando nosotros no hablamos de la muerte, cuando no hablamos de los miedos, cuando no hablamos de estas angustias vitales, que es que se muera papá, que se muera mamá, que me muera yo, que se muera el hermano, que se muera la abuela, en realidad estamos sobreprotegiendo a ese niño o a esa niña. ¿Por qué? Porque le estamos limitando la posibilidad de explorar esas vivencias. Con lo cual, cuando sucedan, porque van a suceder, en algún momento se va a morir una abuela, en algún momento se va a morir papá o mamá, más adelante esperemos, ¿no? Ese niño no va a tener la experiencia de haber podido hablar de esto, de haber podido reflexionar, de haberlo podido preguntar, de haberlo podido de alguna manera integrar un poquito más en lo cotidiano, así como decía Anabel, ¿no? Que podamos integrar la muerte como integramos los nacimientos, como integramos la vida también.
Com es pot verbalitzar la mort d'algú estimat a un nen o una nena? Com es pot fer això? Perquè de vegades algú pot pensar, jo no puc.
Bueno, yo creo que aquí generalmente el bloqueo lo tiene el adulto, ¿no? Es decir, primero nosotros tenemos que hacer, como decía Anabel, nosotros tenemos que hacer un trabajo de tomar conciencia de cómo estamos nosotras viviendo la muerte y cómo la hemos vivido también en toda nuestra vida, cómo han sido esos rituales de muerte, ¿no? En nuestra familia, como antes hablábamos, ¿no? Porque en función de cómo yo la viva, si para mí es tabú, si para mí es algo muy, muy doloroso, si para mí es algo muy removedor emocionalmente, lo voy a tener un poquito más difícil para explicarle a un niño o a una niña. Entonces, creo que ese paso previo es muy importante para que yo lo pueda transmitir con una cierta naturalidad, con una carga emocional que no sea tan, tan alta, ¿no? Sino que sea más de, bueno, de contar lo que va pasando cuando alguien se muere, por lo menos desde nuestra percepción o desde nuestras creencias también, con palabras sencillas, con palabras adecuadas también a la edad de ese niño o esa niña, y sobre todo dando la dimensión de lo que es esta vivencia de la muerte. Es decir, yo no le puedo decir a un niño, la abuela se enfermó y se murió solamente, porque luego ese niño o esa niña puede pensar que un constipado puede provocar la muerte. Yo le tengo que explicar, ¿no?, que eso fue una enfermedad muy importante, muy grave, que los médicos intentaron cuidarla y curarla y todas, ¿no?, y que de alguna manera en ese proceso, o porque ya era muy mayor o porque ya estaba muy débil, pero que fue algo que pasó del orden de una enfermedad muy importante, para que luego no quede la fantasía de cualquiera se puede morir en cualquier momento. Y lo mismo si no hablamos, es decir, si la abuela desaparece y nadie le explica a esa niña que la abuela murió porque estaba enferma, porque era muy mayor, porque no se pudo curar de la enfermedad que tenía, claro, cualquier persona en cualquier momento puede desaparecer. Entonces, todo lo que no nombramos, todo lo que no ponemos sobre la mesa, queda en un lugar más bien de experiencia traumática y sobre todo queda en el orden de la fantasía, es decir, todos esos vacíos de palabra, esos vacíos de sentido, el niño o la niña lo va a rellenar con su fantasía. Y muchas veces la fantasía puede ser peor que la realidad.
Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'ofici d'educar, Tots Sants, la mort, la por i Halloween.
A vegades se'n fa un ús amb les emocions.
La mort ha tingut una funció domèstica d'espantacriatures, fent creure als menuts que si no menjaven o feien prou bondat, vindria la mort i se'ls enduria dins un sac. Jordi Cubillos.
Des de la vostra perspectiva, com hem de ben acomiadar els nostres morts i comunicar-nos, i després, si ens hi hem de comunicar, clar, demà és dia 1 i per tant ens hi trobarem. Com hem de fer això?
Bueno, yo retomo lo que tú decías antes de ritualizar y de generar espacios también con los niños y niñas de homenajear a estos muertos, ¿no? De hecho, en la consulta cuando hay una muerte en terapia, ¿no?, y viene una familia y hablamos de esto, yo les propongo que ese niño o esa niña que le ayudemos a hacer como un lugar, una cajita bonita, preparada con esos objetos, ¿no?, que eran de papá que murió, o que eran de mamá que murió, o que eran de ese hermanito, ¿no?, y que sean objetos que queden en un lugar de alguna manera ritualizado, sagrado, ¿no?, donde ese niño pueda volver, pueda abrir esa caja, pueda como recurrir a esos recuerdos, ¿no? Que no solo son las fotos, sino que también tiene que ver con olores, con sensaciones, con sonidos.
Amadeu?
I parlar-ne amb naturalitat. És a dir, jo penso que el que no fem és parlar del pare, de la mare, de la nostra germana que s'ha mort, perquè ho neguem, no? Jo penso que la reflexió hem d'anar més enllà. Alguna cosa ens està passant, com a grup de persones, quan no som capaços de parlar dels nostres morts, quan no som capaços de donar-li una mirada de la manera més normal a un fet que segur que sabem que ens passaran. I jo suposo que això també va relacionat en el moment en què no acceptem o que intentem no pensar o no acceptem que jo em moriré. I això ho hem de tenir molt clar. Perquè el dia que passi, si pot ser que trigui molt, que sigui demà passat, no. I si passa ara, que em trobi sense deutes, i no em refereixo a deutes de calés, em refereixo a deutes emocionals.
Doncs, Amadeu, que així sigui.
Llarg.
Avui n'hem parlat de Tots Sants, la mort, la por i Halloween amb l'Amadeu Carbó, amb la Verònica Anton i amb l'Anabel Ramos Pla. Gràcies a tots. Que tingueu una bona mort quan arribi. I que arribi lluny, que arribi lluny. Gràcies, petons.
Moltes gràcies a vosaltres i ja ho sabeu, aquí estem.
Moltes gràcies per la invitació.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar d'avui, veïns de Kasia Denisevich. Jaume Centelles, benvingut.
Hola.
Què ens explica aquesta història?
Mira, és un llibre publicat per Joventut que m'ha agradat força. Seria per cicle infantil, diguem-ho així, per nens de 4 o 5 anys. I explica la història, ja el títol ja t'ho diu tot, veïns. Qui són els veïns? Les persones, els que vivim a ciutat, ho coneixem bé, això, són els que tenim al replà, o a dalt, o baix, etc. Gent amb la que, amb alguns, tens més confiança, parles de les teves cuites, dels teus problemes, de la teva salut. Amb d'altres simplement li dius hola i quan estàs a l'ascensor sembla que avui farà sol, no? Són els veïns. Hi ha de tota mena. Però aquí ens explica la història d'una nena que va viure en un nou pis. Concretament diu, ja em sé la meva adreça me la sé de memòria. Visc o viuré al carrer del nord, al número 3, a la porta 12, etc. No? Llavors, és un àlbum il·lustrat d'aquests de gran format, amb unes imatges fetes també per la mateixa autora, que és l'autora il·lustrada. Per tant, el que ella explica ho complementa molt bé amb les il·lustracions, i hi ha com dues lectures de text i d'imatge amb unes tintes negres i amb un llapis negre, i a cada pàgina hi ha un toc de color, en aquest cas vermell o groc, depèn, perquè el nen que llegeix fixi la mirada amb allò que està succeint. És com un viatge. Arriba la nena a la tarda al nou pis, al carrer del Nord, número 3, i s'instal·la. Llavors, ella et va explicant, no? A mesura que va dient, vas veient el que està passant. I quan entra a l'habitació, dic, tinc una habitació tota per mi sola, en aquest nou pis. Llavors comença a tenir com uns pensaments metafísics, diguem-ho així, de dir, ostres, però clar, al pis de dalt segur que hi viu algú més, i al pis de sota també. I si pogués, si l'edifici fos de vidre, podria veure qui viu al costat, no? Llavors, a mesura que ella va tenint aquest somni, tu vas veient, va fer com un zoom cap enrere i veus tot l'edifici amb com si tingués les finestres de vidre, vas veient tota la gent que hi viu. Tots som diferents, cadascú tenim la nostra dèria, la nostra peripècia. I és molt bonic, per exemple, la imatge on es veu així com de lluny tot el bloc de pisos, i pots identificar diferents, el que fa cadascun, els que miren la tele, el que s'està dutxant, el que és al lavabo, el que porta un ram de flors a la seva enamorada, els que estan sopant, etc. No, totes les coses que fem a casa nostra. I després ella somia o imagina que hi viuen altres personatges. Pues mira, pots identificar el Sherlock Holmes, pots identificar la Blancaneus i els nanets, aquí ja veig la Ventafox, el Mickey Mouse, les bruixes, etc.
Vaja, quin veïnat més divers, eh?
Sí. O sigui, és... I no sé si tu tens balcó o finestra a casa, quan surts a la finestra i veus l'edifici del davant, no has pot jugar mai a imaginar-te. Ostres,
sí,
cadascú,
sí, sí,
quina
sí.
Vida deu tenir? Qui deu ser aquell senyor? Sí. De què deu treballar aquella persona?
I la pregunta que fem amb el concurs dels llibres per somiar és a quin carrer viu la nena?
Se m'ha escapat.
Ah,
bueno, ho he dit abans.
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i ja tenim els guanyadors del darrer concurs, la Duna, la Vera i la Mar.
Felicitats.
I tornem, recordem la pregunta. A quin carrer viu la nena d'aquest llibre, Veïns, de Kasia Denisevich, un llibre de l'editorial Joventut? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Jaume Centelles, petons.
I fins a la propera.
Tu i jo no som veïns.
Ja no som, som veïns. Del mateix replà.
Això,
ja estem al mateix replà.
Sí. Petons.
Adéu.
Vinga, adéu.
L'ofici d'educar, paraula de gat.
I una proposta teatral a la Sala Beckett. Una dent sota el coixí de Cristina Clemente, de la companyia Poca Cosa Teatre. L'Helena Martinell, actriu, ens diu què hi trobarem.
Trobareu un espectacle molt divertit que parla sobre on van a parar les dents que deixem sota el coixí quan ens cauen, i això que moltes vegades ens hem preguntat, o potser ni això. I a partir d'aquest tema, que pot semblar molt banal, abordem altres temes com arribem a les emocions dels nens, problemes més petits que poden tenir a l'escola, relacions interpersonals amb els companys, tota aquesta sèrie d'emocions que potser ells no saben ben bé com gestionar. Aquí obrim tot un ventall i les ensenyem, que a altres nens els hi pot passar el mateix que a ells, i pensem que s'hi poden sentir bastant identificats.
Doneu-me dues collades.
notes de fantasia.
La setmana vinent parlarem de la salut del català a l'aula. Us deixem amb Fil de Llum, d'Andreu Rifer, de les mítiques polseres vermelles, i demà estimem i venerem els nostres morts. Sigueu lúdics, positius i alegres, petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluer, i fins la setmana vinent. Roger, bon programa, i fins la setmana vinent.
Una abraçada, Elisabet, gràcies.
Quan sento que tot s'ha acabat, que no sé aixecar el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Sento que res té sentit, que el món està girat, que no sé com posar un peu a terra i recomençar. Quan sento que no queda res, el que sempre he lluitat, i cau cada desig que m'ajudava a avançar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira,